Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia, Bernat Picornell, tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, admet a Cugat Mèdia que el seu partit no té interès a mirar enrere. Tot i que no defuig l'autocrítica per la situació econòmica actual de la ciutat que atribueix a factors externs, sobretot. L'entrevista a Bernat Picornell la podeu escoltar en boca del cap d'informatius d'aquesta casa, Albert Soler, dient coses com aquesta.
Esquerra Republicana pot fer l'autocrítica que calgui en el moment en què calgui. Nosaltres hem explicat doncs, molt bé quina va ser la nostra obra de govern, quin és el projecte actual d'obra doncs, de govern, i per tant nosaltres no tenim interès doncs, en mirar en darrere.
Picornell, això sí, diu que l'augment de sous va ser una petició de Junts per Sant Cugat i recorda el pes que tenen actualment dins el pacte de govern.
Nosaltres tenim 4 regidors sobre 13 i intentem doncs, condicionar el govern, evidentment, doncs, amb totes les qüestions que tenen a veure amb la nostra tinença d'alcaldia i, per tant, doncs, aquí doncs, no hi podem anar més enllà.
Si voleu conèixer més detalls, també teniu oportunitat de llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I abordem ara altres temes d'interès i deixem de banda la crònica política per parlar de feina, d'economia. La masia de Can Graells, que data del segle XIV, té nova vida. HP l'ha rehabilitat i li ha donat un nou ús, convertint-la en el nou centre d'innovació i disseny de la companyia. La multinacional ha inaugurat aquest dimarts el nou espai amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i l'alcalde, Josep Maria Vallès, així com membres del teixit econòmic de Sant Cugat. El nou centre, que serà de referència mundial per la multinacional, arrenca amb una trentena de treballadors que s'ampliaran fins la 80ena amb l'objectiu de posar a prova les experiències digitals dels productes i serveis d'HP. En paraules del mateix director general de l'empresa Sant Cugat, Ramon Pastor, la masia HP Experience Design Center, com l'anomenen, vol ser un lloc d'atracció de talent en l'àmbit del disseny i en l'experiència de l'usuari.
Aquesta masia és un estudi de disseny que pensem que serà un dels líders del món definint les experiències digitals dels productes i serveis d'HP, competint amb estudis que són punters d'Estats Units, d'Anglaterra, de França. Realment el que volem fer és que això sigui un lloc d'atracció de talent, de definició d'experiències digitals, que realment situï Barcelona, que ja és capital de disseny, un pas més enllà.
D'aquesta manera, com ha destacat la directora general d'HP Iberia, Inés Bermejo, HP reafirma la seva aposta per Sant Cugat i Catalunya, on la multinacional ja té les seus mundials d'impressió 3D i de gran format. Una aposta que el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que ajuda el país a avançar en innovació, però també a captar nous projectes i inversions.
Necessitem projectes d'aquest tipus perquè això ens ajuda a fer el salt des d'un punt de vista d'innovació, des d'un punt de vista de recerca i desenvolupament, i el fet de que hi hagin centres referencials a nivell mundial com el de HP, que ja hi havia a Sant Cugat i que ara, a més, s'amplia amb la masia, ens ajuda també a captar altres projectes. No només alimentem aquests projectes que van creixent amb el temps, de fet, HP ja porta 40 anys d'evolució al nostre país, sinó que, a més, ens ajuda, és un aparador per poder atraure altres noves inversions.
Un aparador que s'ubica en un espai privilegiat, com és la rehabilitada masia de Can Graells, situada dins dels terrenys que HP té a Sant Cugat des del 1990 i que dona nom al polígon empresarial. Com ha destacat l'alcalde, Josep Maria Vallès, passat i futur, tradició i modernitat conflueixen en aquest nou centre des d'on s'idearan, dissenyaran i desenvoluparan noves solucions digitals per millorar, diu, l'experiència dels usuaris.
Totalment, és que avui es conflueixen dues coses, no? Que HP, una de les empreses referents de la nostra ciutat en innovació, en tecnologia, en digitalització, doncs no només obre un nou espai i crea 80 llocs de treball d'enginyers, de persones qualificades, sinó que, a més, aquest espai és aquest que estem, no? Aquest entorn privilegiat del segle XIV...
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Anem a la Floresta. La promoció d'habitatge protegit a l'Avinguda de Verge de Montserrat serà de lloguer general per gent jove i per gent gran. Així ho ha explicat el regidor d'habitatge, Francesc Duc, a una reunió amb una dotzena de veïns del barri per presentar les característiques d'aquesta promoció. En concret, la meitat dels habitatges es reservaran per lloguer general i l'altra meitat es dividirà en lloguer per joves i per gent gran.
Bueno, cadascú té el seu ritme, intentem estar apretant-los tots i altres del pla que potser no els contemplàvem i arriben abans que un altre. Bueno, això és no, el dia a dia i la feina, doncs a vegades fa que hi hagi projectes que tiren més ràpid que altres. Llavors l'objectiu que ens hem plantejat és aquest, seguim avançant, el de Benet Moixó, per exemple, està en fase més avançada perquè ja està en tramitació de llicència.
Francesc Duc parla també, com sentíem, de calendaris. La promoció de l'Avinguda de Verge de Montserrat és una de les 9 promocions d'habitatge protegit contemplades en el Pla d'Habitatge Protegit per lliurar durant el 2026. Duc ha explicat que tot té el seu ritme i que hi ha promocions que potser poden arribar abans. El regidor d'Habitatge també ha fet referència a la promoció del carrer de Benet Moixó prevista per al 2025.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Societat, a Sant Cugat no han arribat les xinxes, així ho defensa la regidora de Salut, Núria Fernández, que fa una crida a la calma després que la plaga d'aquest insecte a França hagi disparat les alarmes i el nerviosisme entre la població. Fernández ha explicat a Cugat Mèdia que l'Ajuntament no ha rebut cap alerta per presència de xinxes i que, en tot cas, el que sí que hi ha a les zones boscoses del municipi són paparres. En aquest sentit, la regidora ha assegurat als micròfons de Cugat Mèdia que la temporada de paparres s'ha allargat enguany per les altes temperatures i el canvi climàtic, però no s'ha detectat, diu, un increment alarmant a la nostra ciutat.
No s'ha detectat un increment alarmant de la presència de paparres a Sant Cugat. Això és important, eh? Què passa? Que, degut a les condicions climàtiques, no? La sequera, que la temperatura, doncs, encara a aquestes èpoques encara hi ha una temperatura elevada, doncs tot això fa que afavoreixi l'aparició d'increment de les plagues, com és les paparres.
Fernández ha recordat que amb la baixada de les temperatures la presència d'aquest insecte també disminuirà. Tot i això, la regidora de Salut avisa que no desapareixen a l'hivern i anima la ciutadania a seguir els consells i precaucions adients per evitar la seva picadura. Per exemple, caminar pel centre dels camins a les zones boscoses i evitar els punts amb vegetació més densa.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Anem enfilant la recta final d'aquest espai informatiu de la mà dels companys del Tot Sant Cugat, perquè Clàudia Riera i la fotografia Summer Vibes és la proposta guanyadora per votació popular del concurs Tot Fotoportada del grup Tot Mèdia. Emili González i Santi Vila són els guanyadors de les categories d'Instagram i web. La iniciativa ha rebut propostes de més de 1.000 participants i ha repartit premis per valor de 8.000 euros. Enguany, l'exposició de carrer de les fotografies es reparteix entre les places de Barcelona, Lluís Millet, Can Quitèria i Octavià. Clàudia Riera ha guanyat una estada amb esmorzar inclòs i circuit termal a l'hotel Monument Spa Mas Passamaner, cortesia de RAC, i una subscripció anual a la revista Mont Sant Cugat. El lliurament de premis s'ha fet a la plaça de Barcelona a càrrec de la directora del Tot, Laura Grau, i l'alcalde i exdirector del Tot, Josep Maria Vallès.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
I un parell de punts dels nostres sons, dels sons del 91.5 de la FM, recomanar-vos la tertúlia ciutadana d'aquest dimarts, si no heu tingut oportunitat d'escoltar-la, perquè en aquesta jornada s'ha començat a parlar de la festa de tardor, també de si les entitats són prou obertes als nouvinguts migrants, però també de la sequera i altres dades com la criminalitat dels Mossos, les dades de criminalitat dels Mossos, volíem dir, fins al setembre, així com la prohibició dels patinets elèctrics al transport públic. Són alguns dels molts temes que abordem avui al 91.5 de la FM. Recordar també que el programa Connectats ofereix moltes entrevistes, continguts i seccions per a aquells que vulguin gaudir de l'actualitat i també del que passa en el nostre teixit associatiu amb moltes entrevistes. Avui la protagonista és l'emprenedora Keti Ramos, que és la propietària de la cafeteria Patritxol del carrer Plana de l'Hospital. Tot això i moltes coses més a www.cugat.cat i Cugat Mèdia.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així.
Verà, és impressionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
Jo he escollit La gent d'estimo, que és d'Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billie Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític. Per tu. Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidido que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Brañas Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els
propostes...
Els germans Trias i Pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 25 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio de sempre, la de la Rodeta, la ràdio analògica, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Ja sabeu que també repassem cada setmana l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític amb representació en el ple municipal actual. Per tant, saludem ja, sense perdre més temps, a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Bernat Picornell, regidor d'Esquerra. Molt bon dia.
Bon dia.
Àlex Ballesta, secretari d'Organització de les Joventuts del PSC. Molt bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP. Molt bon dia.
Bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marcos Rodríguez, regidor de Vox. Bon dia.
Bon dia.
I Graciela Roch, activista d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui, qui ha excusat la seva absència per problemes d'agenda és el grup de Junts per Sant Cugat, per tant, queden totalment disculpats. Avui volia parlar d'un tema que ja fa molt que en parlem i l'he volgut portar, diríem, sobre la taula per unes dades que vam publicar tot just la setmana passada a Cugat Mèdia, que és sobre la situació de, diríem, la situació de sequera. És global a Catalunya, evidentment, ja ho sabeu. Estem a punt d'entrar en fase de emergència. Ara estem en la fase d'excepcionalitat, que ja hi ha una sèrie de restriccions, però quan els embassaments baixin del 16%, ara crec que fa molt poc hem baixat del 20%, per tant, estem molt, molt a prop. Si no hi ha unes plogudes molt fortes els propers dies, estem molt a prop d'arribar a aquest 16%. Llavors començaran un altre tipus de restriccions i segurament les notarem més a l'àrea metropolitana on està Sant Cugat. I deia que portava aquest tema perquè vam conèixer les dades de consum del mes de setembre de Sant Cugat, que estem a 236 litres per persona i dia. Això és molt o això és poc? Doncs en situació d'excepcionalitat, que és en la que estem, el límit és 230 litres per persona i dia. Però Sant Cugat té una petita excepció, té un plus de 10 litres més per temes, em sembla que és el tema de la indústria, etc. Per tant, el nostre límit, i altres municipis, és de 240. Per tant, estem a 236, a 4 d'aquest límit, que comportaria sancions per la ciutat. Bueno, podria comportar. És a dir, s'haurien de fer, rebria un primer avís, etc. Hi hauria un s'obre la porta a que pugui ser sancionat, per ser més precisos. I l'emergència, és a dir, quan baixem d'aquest 16%, els embassaments a nivell català, l'emergència serà a 200. Per tant, si seguíssim consumint com ara, estaríem molt, molt per sobre d'aquest consum. Per tant, davant d'aquesta situació, una mica què és el que penseu el vostre partit polític i si què més pot fer, i si ja aprofito que hi ha el representant del tinent d'alcaldia, un dels tinents d'alcaldia de l'Ajuntament, també si l'Ajuntament com a tal està fent els deures. Tenim una ciutat molt verda que s'hauria de regar, no sé si estem fent en aquest sentit prou per arribar, per fer els deures, diguem-ho així. Vinga, Bernat, endavant.
No, en primer lloc, estem en una situació molt preocupant, i no és molt preocupant, diguem, des de fa poques setmanes, sinó que fa ja molt de temps, doncs, que estem en una situació, doncs, això, molt preocupant, de molta alerta, no?, perquè bueno, les pluges, diguem, dels últims mesos, i jo diria que més d'un any, doncs, el país, doncs, no ha estat el que és necessari, doncs, per abastir el consum, doncs, global, i això, doncs, mirant les xifres, doncs, dels pantans, etc., doncs ho veiem clarament. El decret de sequera de la Generalitat, aprovat, de fet, ja fa molts, molts mesos, doncs ja establia, doncs, què és el que havien de fer els municipis, doncs, per reduir el consum, i evidentment, doncs, l'Ajuntament ho aplica, perquè, doncs, ja no es pot, evidentment, no es pot regar els parcs, no es poden, doncs, regar, excepte en casos puntuals de salubritat, doncs, als carrers, etc, per netejar-los, i per tant, doncs, evidentment, doncs, tots hem de doncs, reduir el consum, l'hem de reduir les administracions, l'ha de reduir també la ciutadania, diguem, no? Perquè moltes vegades ens passa, i és una qüestió, doncs, segurament normal, no? A la que plou uns quants dies, i això ens ha anat passant els últims mesos, ens pensem que la situació està normalitzada i estem molt lluny de normalitzar-la, no? Hauria de ploure durant molt de temps per normalitzar aquesta situació, per tant, doncs, n'hem de ser especialment conscients i curosos, i de fet, com que és una situació, doncs, que no és estrictament puntual, sinó que segur que al llarg dels propers anys s'anirà, doncs, repetint, el que hem de fer és canviar molts dels patrons, doncs, de consum i sobretot adaptar, no?, el conjunt del país i, evidentment, la ciutat, doncs, a aquesta situació que, com deia, doncs, de ben segur, conseqüència, doncs, d'aquesta emergència climàtica, doncs, s'anirà reproduint altres anys.
Molt bé, gràcies, Bernat. Àlex, per part del PSC.
Bé, en aquest cas volia fer un comentari molt breu sobre l'encaix que té el tema de l'emergència climàtica amb el cartipàs del govern. Se li ha canviat el nom, ara es diu canvi climàtic. Si no m'equivoco, gestiona la senyora Paraire. Tant el canvi de nom com el fet que no compta amb una regidoria de dedicació específica, com si ho va fer en l'anterior govern, no és una bona senyal per nosaltres. D'altra banda, ja ho deia el Bernat quan parlava dels decrets i tal de sequia que venen d'altres institucions. És un problema global, com deies tu, i les solucions que realment tindran incidència estaran precisament en aquests nivells de govern. Això no vol dir que a nivell de local no tinguem un paper per jugar. Jo, per exemple, una cosa que s'hauria de fer, perquè com imagino que tots sabrem, les infraestructures d'aigua, el mal estat, normalment suposa una de les principals causes de malgastament de l'aigua. Després també, en el pla d'emergència contra la sequera que es va aprovar el mandat passat, que estava avalat per l'Agència Catalana de l'Aigua, es contemplaven uns controls d'ofici per les piscines, també, això ja seria de cara a l'estiu de l'any que ve, que es van descartar, suposo que per falta de mitjans. Trobo que també, això, de cara a l'estiu s'haurien de dotar a l'Ajuntament d'aquests mitjans per realment fer aquest control. I així com a conclusió, com deia, tot i que no tenim competència sobre els embassaments que subministren Sant Cugat, hi ha marge d'actuació, això, com pels usos de l'aigua i per el consum que en fa la ciutadania. I per això, des del PSC estem disposats a treballar-hi plegats amb l'Ajuntament per trobar-hi solucions.
Moltes gràcies. Alfredo, per part del PP.
Bon dia. Bueno, sí, efectivament estem en una situació complicada. L'estat dels embassaments globals de Catalunya avui és està al dia el 20%, penso que és. És cert que ha plogut aquests dies, però no potser on hauria de ploure realment i que els embassaments poguessin pujar als nivells d'aigua. Però sí que és veritat que no és la primera sequera que tenim en els darrers anys. La sequera més grossa que hi ha hagut a Espanya, que això també potser la gent no ho sap, jo ahir quan vas dir els temes que tractarien avui, vaig estar llegint i vaig veure curiosament que va ser l'any 1944 la sequera més bèstia que ha tingut Espanya en tota la seva història, no? Ara van tenir una altra més recent, el 2010, que també va deixar importants problemes d'aquest tipus. I jo el que em pregunto és, des del 2010, hem sigut incapaços a Catalunya a fer unes infraestructures com cal, que eren reclamades? És que sempre hem d'anar a que ens agafi el toro, no? Pues no, jo crec que aquí també hi ha responsabilitats dels governs de la Generalitat que no han fet el que tenien que fer en aquests darrers anys. Vull dir, és veritat que la ciutat...
Perdona, crec que es van fer les dues desalinitzadores, sí, però no, que no van entrar en servei i ara van al 100%, no?
Però vull dir,
no sé si és suficient, però en tot cas...
Vull dir, no s'ha fet el necessari. S'haurien de fer uns trasbassaments que no es van fer. Ara li posaran un altre nom per dissimular, que no li diran trasbassament, però s'haurà de fer. Hem d'adaptar-nos a la realitat. És veritat que els ciutadans hem de fer... s'ha de fer pedagogia i que potser s'ha de gastar menys, no? Però, escolta, que Sant Cugat no és el municipi que està pitjor. Veia que Matà de Pera, que no està tan lluny, crec que està a 500 litres. Mm-hmm. Vull dir, clar, anem cada cosa pel seu nom. O sigui, crec que s'ha de fer molt de treball. Crec que Sant Cugat també necessita un tipus una infraestructura important de canalitzacions que tampoc s'han fet. Una infraestructura costosa que ens aprofita, que permetria aprofitar les aigües pluvials i crec que això és una necessitat que s'haurà d'afrontar en els propers anys.
Molt bé. Perfecte. Alfredo, Arianna, de la CUP.
Sí, Que és una realitat que cada cop anem cap a un estat encara més d'emergència, ja ho sabem, no? Tant amb la calor ho estem veient, com també passa amb la sequera i les pluges, no? Crec que de segur que hi ha mil experts amb mil alternatives i mil propostes segurament molt més adequades que les que podem pensar els 7 caps que estem aquí, o això espero, jo no sóc cap experta, però espero que hi hagi molta gent pensant en l'emergència climàtica i que ens doni aquestes alternatives. Però si venim a parlar també específicament, no?, de Sant Cugat, que sí que és cert, no estem tan malament com potser altres, però bueno, ens hem de mirar el malic, no?, i posar-hi remei. Nosaltres creiem que hi ha diferents alternatives que s'haurien de posar en marxa. Per un costat, qualsevol alternativa o qualsevol mesura que puguem pensar serà difícil també portar-la a terme si no tenim el control de la gestió d'aquesta aigua, no? Des del nostre punt de vista, si s'aposta per la municipalització, que és difícil, ho sabem, però que hauríem de caminar cap aquí si realment volguéssim crear aquest control o tenir aquest control, i que a sobre sabem que la municipalització, la internalització de molts serveis, aporta, per un costat, abarateix tota aquesta gestió, per tant, per l'Ajuntament seria un estalvi de gas, ara millor que mai, pues, benvingut serà, no? Redueix i regularitza aquestes pujades de tarifa, i quan parlo de pujades de tarifa és que estem parlant de la sequera, però és que ara mateix es pujarà un 30% la tarifa de l'aigua. Llavors, a mi també em preocupa aquesta, com deia en Bernat, no?, de cal reduir el consum de la ciutadania. Bueno, però és que la ciutadania ja haurà de fer front a aquesta pujada de tarifes, ja més que mai insuportable, no?, com per a sobre fer-los una mica més de, bueno, de responsables. I en aquest sentit, per això també la municipalització és important, perquè també tenim el control d'on gastem l'aigua, no?, a on invertim aquesta aigua. I és que com li podem demanar a la ciutadania que redueixi el consum quan tenim un camp de golf que està regat per aigua de boca amb una concessió fins al 2038 de l'ACA, vale?, d'aquesta gestió de l'aigua de 5 pous que tenen el control al camp de golf. La meva pregunta és com pot ser que estiguem gastant 9.000 metres cúbics d'aigua per regar un camp de golf mentre estan pujant les tarifes, tarifes que si nosaltres controléssim, si fos municipal, les podríem abaratir, i els hi diem als consumidors, els hi diem a la ciutadania, ei, no, va, apleteu-vos una mica el cinturó, no? No us dutxeu tant, no tinc... Bueno, tenim un camp de golf i és vergonyós que s'estigui regant i no s'estigui fent el que toca, que és com el CAR, que té un sistema de reg amb aigua regenerada, no?, i que és el que tocaria, creiem nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. Marcos, de part de Vox.
Sí, hola, bon dia. Bueno, yo empezaría un poquito el comentario diciendo que España lidera la lista europea de demolición de presas, ¿no? Llevamos 108 estructuras demolidas por el gobierno socialista. Y habría que preguntar a este gobierno si es la estrategia correcta de ir en contra de la sequera, ¿no? Ir en contra del criterio del resto del mundo. Para que nos hagamos una idea, Alemania ha demolido 2 presas. España, 108 estructuras, ¿no?
¿Estructuras o presas?
Estructuras que comprende presas y embalses o algún tipo de obra que almacena el agua, ¿no? Yo una de las cosas que no entiendo es por qué siempre las políticas de la esquerra o independentistas es basan en sancionar o penalitzar, ¿no?, siempre al veí o al ciutadà, ¿no? Nosaltres estem a favor de bonificar els comportaments. Nosaltres sempre tenim un missatge positiu. Per crear una actitud positiva i incentivar el bon comportament, promovent l'eficàcia i no castigant el contribuent, ¿no? I bueno, i aquí hi ha diferents opcions, ¿no? Hi ha una opció que és conscienciar la ciutadania. També per part del govern, jo crec que tindrem que fer una feina de detectar els consums excessius per part de fugues que segur que n'hi ha moltíssimes a Sant Cugat del Vallès, no? Jo, la pregunta que em faig és què ha fet el govern de Junts, d'Esquerra o l'anterior tripartit per incentivar a l'estalvi d'aigua? Quines inversions s'ha fet a Sant Cugat per estalviar aigua? No es podria construir balses o pous per recollir l'aigua de la pluja i utilitzar-la per regar els parcs i jardins i netejar els carrers? No es pot incentivar a l'hora de construir nous edificis s'han coat que els edificis nous disposin de depòsits de recollida d'aigua pluviant? Bueno, jo són reflexions que faig i que deixo a l'aire. Dit tot això, per nosaltres hi ha altres emergències prioritàries, no? I aprofitant aquest relat, nosaltres posem el focus en l'emergència econòmica, que és la que afecta a final de mes a totes les famílies. O, per exemple, l'emergència també de seguretat, no? Hi ha altres emergències també prioritàries abans que la climàtica, com la religió d'esquerres i ecologista, doncs ens volen fer veure.
Moltes gràcies. Graciela, per part d'En Comú Podem.
Hola, què tal? Buenos días. A mi me parece que un discurso en el que hablamos de otras emergencias prioritarias, cuando estamos hablando de que nos estamos quedando sin agua para beber, y entonces...
Vamos a morir, sí, sí.
Hombre, sin agua nos morimos,
morir, nos
seguro.
Nos vamos a morir mañana por no beber.
No, pero tampoco nos vamos a morir por... ¿qué dijiste? Emergencia de seguridad en San Cugat.
La emergencia es las familias que no llegan a final de mes.
Bueno, efectivamente, familias que no llegan a final de mes. Entre otras cosas, por las subidas de los costos del agua.
Exacto.
Vale, entonces, desde los comunes, lo mismo, ¿no? Es decir, la gestión del agua debe ser una gestión pública, transparente, que pueda regular y limitar desde dónde se hacen los consumos de agua, y coincidimos en que ya le estamos pidiendo a la gente, es decir, las personas en sus casas, ¿no? Llevamos años de campañas de, ¿no? Tanca la xeta, ¿no? Y lávate los dientes con un vasito de agua y lo hacemos. Pero, ¿qué está pasando con el club de golf? ¿No? Es decir, más allá de si se lavan o no se lavan las calles, estamos hablando de que estamos consumiendo por encima del límite, que vamos a estar consumiendo por encima del límite, y nos está preocupando si nos van a multar. O sea, a mí me parece que sí es una cosa importante, pero sobre todo la emergencia de lo que comprende estar en una emergencia de agua, de sequía y climática, y que sigamos, picándonos la nariz, pensando en que es que eso no es emergencia y eso no es importante y que esto se debe seguir gestionando hacia afuera y desde fuera, pues bueno, pues para la posición del grupo, pues es un error.
Mm-hmm. Molt bé. A nivell del camp de golf, no, sense justificar res, però crec que el decret de sequera permet a l'esport federat poder regar, igual que els certs camps de futbol es reguen i es considera que el golf hi ha una part que és esport federat. Simplement és l'explicació pel qual es permet, si no, evidentment estarien multats, entenc, eh? Una altra cosa és que èticament que es cregui que es pot o no es pot, eh? Simplement faig aquest apunt per tenir-ho present. Algú vol fer algun apunt més? Si pot ser molt breu, sí?
N'hi hauria molts a fer.
Sí. Ho sé, però...
Si vols que respectem el que has dit al principi...
No entrem aquí. Ja.
Doncs vinga, va.
Oye, només un apunt molt ràpid, ho sento molt.
Vinga, va, molt ràpid.
El reg sí, si no diem que no regui, que les plantes han de viure, correcte, però que es pot fer amb aigua regenerada, es pot fer amb aquestes mesures tan xupiguais d'anem a agafar pluja, doncs, bueno, en comptes de veure la pluja que es regui en els camps. I recordem que hi ha 576 famílies de Sant Cugat que s'han hagut d'acollir a la tarifa social pel canon de l'aigua. Que ho tinguem present, això, que si no, les augmentarem encara més.
Correcte. Doncs moltes gràcies per respecte a això, perquè m'agradaria poder parlar d'aquest segon tema, perquè ahir a Cugat Mèdia vam publicar les dades de delinqüència dels Mossos, que tenen els Mossos de gener a febrer, que són una mica diferents a les que té el Ministeri, però això acostuma a passar.
Eren fins a setembre, no?
Sí, sí, exacte.
El Ministeri no publica.
Era de l'any passat, sí, sí, correcte. Els del Ministeri són de l'any passat, però acostumen a... Res, no són clavades, diríem, perquè fan servir barems diferents.
Perdona, el Ministeri, el balanç de criminalitat trimestral, que publica cada 3 mesos, les darreres dades són fins que fan el primer semestre.
Correcte.
Si estem parlant només de... Ho hem de saber per
sí, 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 sí. Vale. Evidentment, sí, sí. No, simplement, aquestes són, diríem, els Mossos les han actualitzat fins al setembre, diríem, agafen el tercer trimestre de l'any. I diuen que la criminalitat ha pujat al voltant d'un 5%, un 4% llarg, de mitjana, però que la majoria, aquest increment, sobretot, és pels robatoris a l'interior de vehicles, que no de vehicles, sinó a l'interior de vehicles, que ha crescut un 70% respecte al mateix període de l'any passat, I, a més, i també les estafes, que la gran majoria ja són ciberestafes i segurament això no és tan atribuïble a Sant Cugat, sinó cosa molt, molt global. Per tant, en tant que delinqüència específica a Sant Cugat, sobretot, ha crescut a l'interior de vehicles, els altres paràmetres, crec que el de domicilis ha crescut menys, un 18 o així.
Menys a Vall d'Oreig, a tot arreu.
A tot arreu, exacte. I la resta diguem, de delictes, la majoria han baixat de mitjana. Per tant, amb aquestes dades i amb la preocupació dels robatoris a l'interior de vehicles, que precisament el cap dels Mossos ens explicava que faran un pla específic d'ara fins al Nadal per lluitar contra aquest problema, que evidentment quan creix un 70% és molt important i els preocupa. Per tant, i a més, mira, aprofitem que tenim el regidor de seguretat en aquest cas, en Bernat Picornell, que ens pugui comentar també aquestes dades. Endavant.
Doncs, evidentment, ens preocupa molt aquest increment de robatoris a interior de vehicle. De fet, fa ja bastantes setmanes que tenim detectat doncs, aquest increment, aquest repunt, i fa bastantes setmanes doncs, que s'hi està a sobre. De fet, hi ha hagut algunes detencions doncs, de persones que hem pogut comprovar doncs, que estaven molt especialitzades doncs, en aquest tipus de robatoris, molt, jo diria, professionalitzades en aquest sentit, i evidentment, doncs, Mossos, doncs, conjuntament amb la policia local, farà doncs, un pla doncs, per un pla de xoc, diguem, per frenar aquesta onada. És un delicte més fàcil de cometre que altres, amb poca pena, i per tant doncs, la rendibilitat, per dir-ho així, doncs, del robatori és alta, i contra això hi hem de lluitar de totes, i per tant doncs, hem de seguir amb la feina que estem fent. De fet, cada cop que es produeix una detenció d'una persona relacionada amb aquest tipus de delicte, doncs clar, evidentment hem d'esperar a veure si es redueix, diguem, la xifra de delinqüencial, no? Si aquesta persona, doncs, aquestes persones eren les causants d'aquest doncs, repunt, i cada cop doncs, que fem detencions en aquest sentit, doncs estem major a analitzar, i per tant doncs, fins que no, per exemple, doncs, acabi l'any, no, doncs no podrem tenir una foto completa del que ha passat, no? I en relació a les dades globals, de fet, l'increment de delictes coincideix amb aquesta pujada pràcticament idèntica, diguem, dels robatoris d'interior de vehicle. Per tant, ens mantenim amb unes xifres doncs, com les de l'any passat en relació als delictes en general, no? Però és veritat que s'augmenta doncs, aquest tipus de delictes interiors de vehicle, i per tant ens preocupa moltíssim. Nosaltres sempre diem que fins que no hi hagi zero delictes de qualsevol tipus doncs, a la ciutat, evidentment doncs, no haurà acabat la nostra feina. Per tant, no es tracta, diguem, de si puja o no puja, si estem amb 4.000 i pico o menys, sinó que òbviament l'objectiu doncs, és que els delictes baixin a zero, no? I per tant doncs, la policia local treballa en aquesta direcció, evidentment, de la mà dels Mossos d'Esquadra, i per tant doncs, conjuntament es farà aquest pla, que de fet és la continuació de tota la feina que s'ha estat fent aquestes últimes setmanes i aquests últims mesos en relació doncs, a aquest increment de delictes.
Molt bé, moltes gràcies. Àlex?
Bé, recollint una mica el que deia el Bernat, tot i que hi ha un augment significatiu de determinats tipus de delictes, el comentari que feia el cap dels Mossos era que, exactament, que la situació es mantenia que es mantenia igual que els altres mesos, i que per tant era generalment normal. No tampoc hi havia ni una onada així greu de criminalitat ni res. De totes maneres, i desmarcant-nos de l'alarmisme que segurament sentirem després, és cert que cal treballar aspectes que portem arrossegant, perquè sempre el tema de les... Jo la informació que vaig poder trobar és que hi havia 85 policies locals, si no m'equivoco, a Sant Cugat.
78.
Ara 78. Raó de més encara, caldria arribar a les 100 places per diversos motius. Primer, per aproximar-nos a les ràtios que recomanen doncs, tant la Unió Europea com la Generalitat com la Federació de Municipis i Províncies. Després, perquè, si no m'equivoco, aquestes 100 agents ens permetrien convocar una plaça d'intendent que reforçaria l'estructura de comandament, i per també, sobretot, per dimensionar el servei de seguretat a la ciutat en què s'ha convertit Sant Cugat, i també el seu model urbanístic dispers, i per oferir un servei de proximitat. Per altra banda, sí que això ja com a proposta d'estudi, veient el ritme de creixement de la població de Sant Cugat i la seva extensió territorial, per exemple, ja superem tant en territori com en població a ciutats com Santa Coloma de Gramenet o Sant Boi, no, perdó, Santa Coloma no, Sant Boi o Martorell, que tenen àrees bàsiques policials pròpies. Per tant, jo aquí proposaria la possibilitat d'estudiar la creació d'una àrea bàsica policial pròpia, tots els recursos i la capacitat que això implica.
Molt bé, gràcies, Àlex. Alfredo?
No m'ha agradat això de l'àrea bàsica, sí, m'ha agradat. Però, bueno, el tema és que realment per parlar de seguretat necessitaríem unes quantes...
Ho sé, ho sé.
Unes quantes
tertúlies. Us he deixat només mitja horeta.
Ja. Però, bueno, a veure, en el darrer ple vam tenir un debat, bueno, alguns, sobre seguretat, que... A veure, en aquell moment, és veritat, les dades que teníem indicaven un 3,5% de disminució dels delictes a Sant Cugat. Estàvem parlant del període entre gener i juny. Ara coneixem les de setembre i aquí hi ha hagut un repunt. Vull dir, puja quasi un 5%, especialment aquells delictes que potser més afecten a les persones, perquè són els que són en violència, tant a domicilis com també en els cotxes. Coneixem que hi ha hagut episodis, jo els he viscut a prop de casa, he vist cotxes amb els vidres trencats, he vist cotxes forçats, vull dir, i és una cosa que ja la detectes, vull dir, no cal veure les estadístiques per saber què està passant això, no? Ens deien que efectivament s'havien detingut persones, crec que ara he publicat, ara estava mirant, que aquesta mateixa nit s'han detingut a 3 persones.
Sí, vull aquest dir... cas era per robatori a domicili, però o sigui, els han enxampat robant les eines per robar en cases.
Exactament. Però bueno, aquí la qüestió és, i s'apuntava, vull dir, la policia local és un servei essencial. En aquest cas, la seguretat és una cosa que els veïns també la reclamen, realment poder sentir segurs a casa seva, no? Aleshores, tenim un problema, i és que, com dèiem abans, 78 agents de policia local, més o menys els mateixos de Mossos d'Esquadra, són plantilles que estan bastant equiparades, quan realment, per la ràtio, s'haurien d'estar parlant de 130 policies locals, perquè és l'1,3 cada 1.000 habitants, o quasi 250 Mossos d'Esquadra, perquè és el 2,5 per 1.000 habitants. I estem molt lluny d'aquestes ràtios. El problema s'agrava quan, en els darrers anys, no només no hem guanyat agents, sinó que els hem perdut. Vam arribar als 100 agents, o això deien, el 2016. Des d'aleshores hem perdut 22 agents, estem amb 78. En el darrer mandat, que estàveu vosaltres, el PSC i el govern, no es va convocar ni una plaça, perquè sigui alguna comissió de serveis, però aquestes comissions de serveis, quan s'acaben, normalment durant 2 anys, tornen al seu ajuntament. I no estem parlant d'una plantilla de 78 agents, però això no vol dir que siguin 78 agents els que estiguin patrullant per Sant Cugat, perquè hi ha agents que estan de baixa. Per tant, ens trobem que hi ha molts caps de setmana que només hi ha 2 patrulles per tot Sant Cugat, una superfície de 48 quilòmetres quadrats que té Sant Cugat. Vull dir, per tant, o aquí ens hi posem i comencem a treballar realment en pujar aquest nombre d'agents, o no es pot fer realment una seguretat, un model policial, bueno, un model de seguretat, implementar-lo amb els agents de policia que es necessitin, tant de Mossos com de policia local. I nosaltres des del PP doncs, venim reclamant ja des de fa anys. Darrers la darrera pressupost de la Generalitat van presentar esmenes per incrementar el nombre de Mossos. Aquí ens hem interessat sempre per les convocatòries de policia local, sembla ser que ara en convocaran, que estan ja al caure, i diuen que l'objectiu són els 94 agents a curt termini. Ojalà.
Precisament ho va dir el Bernat ara parlo per tu, en una entrevista a la roda de premsa i en una entrevista que hem publicat avui, que ara en breu se n'incorporaran 8, per tant arribarem als 86 que tenies al cap, Àlex, i s'està treballant ja per 8 més, això és el que ha explicat el Bernat. Li toca ara a l'Ariadna, perdó, endavant Ariadna.
Està clar que és una problemàtica, està clar que qualsevol robatori, qualsevol acte delictiu, tal, doncs s'ha d'atendre. Creiem que per això doncs, els Mossos ja estan fent el pla d'acció que pertoca, la policia local també està fent el que pertoca. És cert que doncs, cal regularitzar aquelles coses que calguin regularitzar dintre dels cossos de seguretat o com li vulguem dir, no? O sigui, allò que marca la llei. Nosaltres, sí, és una problemàtica, creiem que s'està atenent per als òrgans pertinents, no? En aquest sentit, en cap cas la desmereixem, però creiem que les dades no s'han de treure en cap cas de context, ni s'han d'instrumentalitzar per crear por. Jo ja m'estic adelantant. No cal crear por amb unes dades que el que la instrumentalització d'aquestes seria en benefici totalment polític i no pas per una altra cosa, no? I crear por que això és una mica miserable en aquest sentit, no? Si ho diem. Més enllà d'aquelles coses que es puguin fer des dels cossos de des de policia, des de tal, creiem que també té molt a veure el model de ciutat, no? O sigui, si realment volem revertir o volem fer que la nostra ciutat sigui segura, i recordo, Sant Cugat és segur, i així ho diuen les dades, val? No ens anem, l'aposta llavors, si un cas de models de ciutat de 15 minuts, o sigui, de tenir una xarxa, no?, d'una ciutat, doncs, no sé com dir-ho, més de prop, amb serveis, amb xarxes, amb comerços, és molt més segur que aquest model, pues, extensiu que a Sant Cugat trobem, no?, en què només hi ha barris més aviat de dormitori, en què són, clar, més insegurs, en el sentit que no hi ha una xarxa ni hi ha gent al carrer. Quanta més gent tinguem al carrer, quant més serveis, més segur es pot fer un barri. Llavors, en aquest sentit, pues, estaria bé que apostéssim en els nous barris que puguin venir o en, el model actual que tenim, pues, revertir-lo i tirar cap a un model que sigui, en aquest cas, més segur, com és aquest.
Molt bé, gràcies, Ariadna. Marcos, t'han fet la rèplica abans de parlar, eh? Ja ho has vist.
Bueno.
Endavant.
I, bueno, segons el senyor P. Cornell i el govern d'Esquerra Republicana i Junts, hablar de seguridad es ser alarmista, ¿no? Tal como nos dijo en el último pleno, cuando presentamos una moción para incrementar la seguridad, la semana pasada, no hace mucho, ¿no? Y desde aquí yo digo claramente que el señor P. Cornell no le interesa la seguridad, no es verdad. No es verdad, porque si no, habría debate cuando nosotros presentamos la moción para incrementar la seguridad en San Cugat del Vallès, que es una cosa que beneficia a todos los vecinos y a todos los partidos políticos, o sea, no solamente a Vox, ¿no? Y, bueno, todos los partidos políticos votaron en contra, menos el partido político de mi compañero Alfredo Bergua, ¿no?
Sí, el PP, por si no lo sepan.
Pues sí, todos los partidos políticos del Pleno del Ayuntamiento de San Cugat votaron la semana pasada una moción en contra de la seguridad, para incrementar la seguridad, ¿no? Y pasa lo que pasa, pues que los datos siguen aumentando, ¿no? Los datos negativos, ¿no? Y nosotros, pues en nuestra moción, pues propusimos una serie de opciones para mejorar la seguridad, ¿no? Utilizar las cámaras de la zona bajas emisiones para funciones de seguridad, aumentar los policías locales, instar a la Generalitat de Cataluña para aumentar el número de Mossos de Escuadra, la subcomisaría Valdoreix, señor P. Cornell. ¿A qué esperamos? ¿A abrir la subcomisaría de Valdoreix? Su compañera exalcaldesa María Ingla lo vendió como si fuera la gran... utilizó la subcomisaría política, perdón, la subcomisaría de Valdoreix para hacer propaganda política en las elecciones. A día de hoy todavía no está operativa, no está abierta. ¿Qué esperamos? ¿Va a decir algo respecto a esto o seguimos ocultando?
Evidentemente que sí.
¿Cuándo va a estar abierta? ¿Esto es lo que quiere los...
Agrairía que no gastéis aquest to amenazant, yo diría.
No, amenazo sí, a nadie, no amenaza a nadie.
Si els oients que veiessin la cara amb la que estàs parlant, crec que entendrien el que estic dient.
Lo que pretendo es que explique el teniente alcalde de seguridad, que es su responsabilidad, ¿por qué no está abierta? ¿Por qué no está abierta? Es un comisario. Pero si el tono es muy sencillo. No estoy utilizando ningún tono amenazante.
La cara paga.
No estoy haciendo ningún tono amenazante.
La cara paga.
Los robatoris amb força a domicilis de Sant Cugat del Vallès son de 203 en lo que llevamos de comparación del año pasado. 203 robos. En Valdoreix es el único sitio que ha bajado, pero en el resto, en la Floresta, Las Planas, Mirasol y el núcleo, se están incrementando. ¿A qué esperamos? Abre la subcomisaría Valdoreix. ¿Seguimos ocultándolo o vamos a dar algún tipo de explicación? Y no explicación, o sea, hechos. Queremos la subcomisaría Valdoreix abierta.
Gracias, Marcos. Graciela.
Qué emoción, ¿no? Este tema. Bueno, vamos a ver. Yo sé, entiendo que al partido que representa el señor Marcos...
Vox.
Uy, prefiero no decir eso. Es así, bueno, un poco como Voldemort. No sea que se nos aparezca aquí.
Tienes un problema.
No sea que se nos aparezca aquí.
Si no eres capaz de poder decir la palabra Vox, es un problema.
A mí me parece que ya está. En fin, que les va esto de usar los datos sin contexto e inventar un poco en plan...
Así nos va.
Sí, ¿no? La posverdad, y yo tengo unos datos y me los invento para generar un clima de temor y de inseguridad.
El Ministerio de Interior se los inventa.
¿Me permite hablar?
Y los Mossos también se lo inventan.
¿Me permite hablar? Margot, ¿puede respetar mi tiempo?
Sí, no se puede decir mentiras.
¿Puede respetar mi tiempo? ¿Me permite hablar? O es que, mire, yo ya sé
que... Es que está acusando de inventarnos los datos. Los datos no los inventamos.
Su moción racista, y ya entiendo ahora que también aquí hay un machismo porque no me permite hablar
datos
en mi tiempo.
Inventados,
por favor, si me permiten,
de
que después
racista.
De mi tiempo...
Después, Marcos, bueno, después tendrás temps de réplica, sisplau. Endavant, Renata.
Vale, gracias. Le, permito que no me inter... le pido que no me interrumpa. Entonces, la propuesta de un estado de videovigilancia cuando, como comenta la compañera de la CUP, Ariadna, que el problema es un tema comunitario, porque la seguridad se genera y se crea desde la comunidad. Desde el teniente dice evitar, ¿no?, a los causantes, ¿no? O sea, es que la inseguridad no es un tema de evitar, ¿no? Es cómo fomentamos una comunidad donde la seguridad, ¿no?, se cree desde los vecinos y desde las formas en las que nos relacionamos con nuestros vecinos. Si estamos en una ciudad donde efectivamente tenemos unas zonas de hipervigilancia, de videovigilancia y de un estado policial, y luego tenemos estamos en zonas dormitorio, pues es normal que no haya seguridad o que haya una idea de que puede haber no seguridad, porque efectivamente San Cugat es una ciudad segura en la que no hace falta tener un sistema de videovigilancia, ni tiene necesidad de tener policías ni mozos constantemente patrullando y fiscalizando a qué cuerpos van a fiscalizar. Por supuesto que desde una posición pues racista, como la institución que son los mozos, ha demostrado serlo.
Madre mía.
Vale, ahora sí, puede hablar todo lo que usted ahora quiera sin tener que interrumparme.
Ahora los Mossos són racistes.
No, aquí, no, usted no ho sabria, voldreu, per supuesto.
Entenc que voldrà parlar fantàstico tothom, sí? Vale, doncs fem, mira, queden 9 minuts, som 6, doncs un minutet i poc, sisplau, si ens podem, i així fem una ronda i acabem. Endavant, Bernat.
Nosaltres el que no acceptem és que s'instrumentalitzi la seguretat com una arma política. Ja està. I, evidentment, oberts a tot el debat que sigui en relació a qualsevol cosa que afecti amb la seguretat de la ciutat, i de fet crec que ho hem de fer, i és bo que ho fem i plantegem, parlem doncs, de models de seguretat comunitaris i com avancem doncs, en aquests models, diguem, no? Dit això, nosaltres no acceptem que s'instrumentalitzi, perquè de fet parlar d'inseguretat a Sant Cugat és tant com dir que la policia local i els Mossos d'Esquadra no fan correctament la seva feina. I per tant, si des de Vox el que s'està intentant assenyalar és la policia local, doncs no li permetem.
Nosaltres no ho hem assenyalat, bé, això doncs, no és veritat.
És la meva conclusió.
Això és la diu vostè, però no.
Correcte, és la meva conclusió. Parlar d'inseguretat de Sant Cugat és tant com dir que els cossos de seguretat de la ciutat no fan la seva feina. I fan una feina brutal i excel·lent i molt continuada en el temps i, de fet, molt silenciosa. I, de fet, com que és silenciosa moltes vegades, no es poden explicar moltes de les tasques que es fan. I, evidentment, crec que els de la taula som conscients d'això, però quan hi ha una detenció és perquè abans hi ha hagut un treball previ, una investigació prèvia, etcètera, no? I qualsevol de les actuacions de la policia van en aquesta direcció. I dues coses apunto per acabar. Una, evidentment, doncs hem de créixer en policies i en aquesta línia estem i, per tant, som conscients doncs, que d'alguna manera hem de tornar a nivells doncs, de fa uns anys de policia local, per una banda, i, evidentment, per l'altra, hem d'augmentar la sensació de seguretat de tot Sant Cugat, evidentment, de la Floresta, de les Planes de Mirassol, també, evidentment, de Vall d'Oreig, i en relació doncs, a la subcomissaria de Vall d'Oreig, evidentment, hi estem treballant doncs, per, així que sigui possible, doncs, obrir-la. Era un projecte del mandat anterior i doncs, el seguirem impulsant doncs, quan puguem i, per tant, doncs, esperem que d'aquesta manera augmentem aquesta sensació de seguretat.
Gràcies, Bernat. Àlex?
Bé, jo seré molt breu, però seré molt breu. Primer, que Vox acusi altres partits de fer propaganda política amb el tema de la seguretat fa bastanta gràcia i després...
No, acusat a cap partit polític de fer propaganda. Jo no he fet cap propaganda, no he fet cap acusació al senyor Pico Arnaida de fer propaganda.
Has tret el tema de la comissaria de Vall d'Oreig per acusar l'alcaldessa de l'anterior mandat de fer propaganda política.
Bueno, és que va ser propaganda política, a més, en període electoral.
Molt bé. Bueno.
I encara no està oberta el seu comissari de Vall d'Oreig, que és el pitjor.
Que Vox acusi altres partits de fer propaganda política amb el tema de seguretat fa bastanta gràcia.
No, no l'ha acusat.
I després, un apunt, el senyor de Vox, tancar les fronteres i treure els tancs als carrers no és una política de seguretat seriosa.
I bombardejar Nàrnia també. Sí, sí.
Molt bé. Alfredo.
Vaig jo.
És que, mare meva.
Un petit apunt, Graciela,
¿Tú sabes que Ada Colau puso videovigilancia en Barcelona en diferentes zonas? Ada Colau, de su partido.
Sí, lo sé.
Vale, pues entonces no vengas a decir lo de a estados policiales, porque tu partido también lo defiende en Barcelona.
¿Se me puede decir que no venga a decir algo? Es que no sabía que me puede dar instrucciones. Gracias.
Sin comentarios. Yo creo que cada uno se retrata con lo que dice. ¿Qué més? Al tema de Valldoreix a la comissaria, nosaltres estem molt a favor d'obrir la comissaria, però hem de ser conseqüents, que si no hi ha gens practicant suficients, tampoc obrirem un edifici que no pugui mantenir-se amb un mínim de policies. Vull dir, primer crec que hem de créixer en policies i després, quan es pugui, s'obrirà la comissaria de Valldoreix, però és una cosa que s'ha de fer. I també volia entrar en una altra petita qüestió. El tema de la coordinació, que crec que és importantíssima, i col·laboració entre cossos policials. Jo crec que avui a dia la col·laboració entre policia local i Mossos d'Esquadra desitja... O sigui, podria ser bastant millor. Estem en un conveni de coordinació i col·laboració entre policies de l'any 2006. Crec que la ciutat ha crescut des de llavors, hi ha noves tipologies delictives, i crec que caldria revisar aquesta qüestió. No sé si s'ha fet un nou conveni, però crec que s'hauria de treballar. I acabo. Tenim que entrar... Sant Cugat té que estudiar realment quin model policial vol per Sant Cugat, i crec que és molt important el pla local de seguretat que s'haurà de presentar per aquest mandat.
Molt bé. Gràcies, Alfredo. Marianna, molt greu, sisplau.
Sí. Recordar que fins i tot el mateix cap de Mossos, però també en comissió informativa, el no sé com inspector. Es diu... Inspector. Gràcies. Com sabeu nosaltres, policia... Bueno... ens ho diuen en dades, no? Ens diuen que, i afirmen que Sant Cugat és segura. I em semblaria també una falta de respecte portar-li la contrària a qui representa, no? Que és l'expert en això. Recordar que també hi ha un estudi en què cataloga Sant Cugat com una de les ciutats amb més sensació de seguretat més alta. O sigui, d'estudis d'aquests en trobem molts. Sisplau, no ho oblidem. I per nosaltres l'aposta és aquesta. Quanta més cohesió social, quanta més xarxa comunitària, més seguretat, és així, i quan més barris, només dormitori, més insegurs. Que també aquells partits que defensen la seguretat, la policia i demés, també es plantegen el model de ciutat que ells aboguen, perquè si fos París potser sortirien els veïns amb pals a patrullar la ciutat, saps?
Molt bé. Marcos, molt breu?
Jo super breu. Bueno, com aquí comenten algunes persones que los Mossos inventen les coses i, bueno, en fin, és igual. Vuelvo a los datos.
No, los Mossos, usted, señor, usted...
No me interrumpa, Esteban, por favor.
Nosotros no podemos interrumpirlo.
Bueno, es que lo ha hecho anteriormente. También, lo que pasa es que usted se inventa cosas y si se inventa falsedades...
Se lo inventa usted, no los Mossos.
Y si se inventa falsedades acusando a mí, acusando a Vox o a mí, pues entonces yo tengo que replicar. Volviendo a lo que interesa al ciudadano. Robatoris en força a empreses, 108% d'augmento. Robatori en força a establiments, 39,1% d'augmento. Robatori en força a domicilis, 8,6% d'augmento. Robatori en força a l'interior de vehicles, 70% d'incremento. Bueno, pues, esto es la realidad. Y por mucho que quieran ocultarla, negarla, pues estos son los datos del informe de los Mossos d'Esquadra. ¿Que la subcomisaría Valdoreix no se puede abrir porque no hay suficientemente policías? Bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo solicitando y con nuestra última moción otra vez de nuevo solicitando el incremento de policías y de Mossos d'Esquadra, con lo cual esto es evidente que si ustedes votan que no, pues bueno, pues no se va a abrir nunca. Y bueno, remarcar por último la última idea de que hay un 20% de policías en la calle, en servicio. Uh-huh. Y esto es importante revertirlo también.
Vale, gracias Marcos. Graciela, molt breu. Que el Bernat vol respondre a l'Alfredo, em sembla. Sí, deixes?
Telegràficament, instrumentalitzar la inseguretat vol dir només llegir els percentatges positius. Per què no has dit que ha baixat en un 21% el robatori en violència? Per què no ho has dit? O per què no has dit que ha baixat gairebé un 20% el robatori o furt de vehicle?
Ha baixat un 21%.
Només utilitzes les xifres quan t'interessen, quan són positives, però quan són negatives i baixen, això no ho fas. I per últim,
és l'únic que ha baixat.
Per contestar
el robatori en violència. El rest puja.
Estem treballant amb un nou conveni entre policia local i Mossos. De fet, la col·laboració és, jo diria que diària i setmanal, diguem, entre els dos cossos, diguem, amb reunions molt periòdiques.
Això no ho diuen els agents, però bueno...
Sí? Doncs pregunta als comandaments. Uh-huh. I cada setmana hi ha reunió de coordinació entre els dos cossos. Diguem, per tant, Alfredo, pregunta més o pregunta, anem, jo t'explicaré.
És millorable,
quina... En tot cas, crec que anem en el bon camí i, de fet, fa molt de temps que hi ha una bona col·laboració, no sé en altres municipis, però aquí hi ha una bona col·laboració entre els dos cossos.
Vale. Vols afegir alguna cosa en 30 segons?
Bueno, simplemente que aquí lo que se está cuestionando es la instrumentalización de su partido, Vox, en la seguridad. No empezamos, ya llevamos.
Sí,
bueno, Nada. Sí. Que la seguridad es comunitaria, no policial. Y la sensación de seguridad viene de sentir que, es una, que hay xarxa, que hay comunidad, y no de tener a un policía en la puerta.
Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots sis per venir. Sabia que avui seria mogut, això crec que era evident. Els oients, ja sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir a la 91.5 de l'FM i també a cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Adéu, bon dia.